Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions d'Héctor García i de Carlos Losada, nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Cueja encara al final del judici del 9-N el passat divendres. La Fiscalia General de l'Estat ha fet pública una nota on lamenta l'assetjament dels independentistes a les portes del Palau de Justícia després de la finalització de la vista. I és que un grup de concentrats davant del TSJ va començar a cridar a la fiscal de Barcelona, Ana Maria Magaldi, amb els clàssics i habituals insults de feixista o fora de la justícia, espanyola. La contundent nota de la Fiscalia no ha passat desapercebuda des de l'àmbit polític. Marta Pascal del PDeCAT, l'antiga Convergència Democràtica, ha negat aquestes pressions i acusa el govern central de pressionar a jutges i fiscals. Del PSC, Salvador Illa s'hi ha posat de perfil, mentre que el més contundent defensa jutges i fiscals ha estat el popular Xavier García Albiol. Societat Civil Catalana veu com un precedent a tenir en compte en d'altres ajuntaments la decisió d'un jutge de Reus d'anul·lar l'adhesió d'aquest consistori a l'Associació de Municipis per la Independència. En aquest sentit, el grup de ciutadans de l'Ajuntament de Manresa demanarà en el pròxim ple municipal que la capital del Bages també surti d'aquesta associació municipal o aquesta associació de municipis per la independència. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Santa Coloma de Gramenet un matrimoni que manipulava aliments, en falsificava l'etiquetatge i els venia a supermercats. La parella elaborava el menjar en condicions insalubres, de manera que generava un risc important per la salut pública. I en una altra actuació, els Mossos i la Policia Nacional han desmantellat una organització que traficava amb droga des del Pakistan i l'Afganistan. L'operatiu s'ha tancat amb 18 detinguts i 17 escorcolls a l'àrea metropolitana de Barcelona. I també aquest matí la Policia Nacional ha tancat una altra operació, l'ha fet a Sils, comarques de Girona, es diu Operació Ferrari, amb 3 detinguts i 14 cotxes confiscats. Al taller clandestí es van comissar diverses peces, elements distintius i motlles de fàbrica relacionats amb la cèlebre marca de vehicles italiana. I les queixes sobre turisme creixen a la ciutat de Barcelona per les crítiques dels veïns a l'iniciativa de l'alcalde Immaculada Colau de crear un web per delatar pisos il·legals. Abans de comentar tots aquests temes, com sempre, la informació de serveis i l'avanç dels Esports COPE. Previsió meteorològica, Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dilluns tenim un cel molt tapat a tot el territori català amb precipitacions localment persistents al Pirineu Gironí, on hi ha avisos tota la jornada, ja que hi esperem acumular en torn a 60 litres per metre quadrat en 12 hores. En general, esperem ruixats, han de ser més intensos i generalitzats aquesta tarda, amb tempestes ocasionals al litoral sud. La cota de neu continua entre els 1.600 i 1.800 metres, però a banda de la pluja, el protagonista avui és el vent, que bufa amb molta força als prelitorals, de pressió central i sobretot al Pirineu, amb ratxes de 90 o 100 km per hora i amb avisos a la costa central i a la costa brava. Al final del dia, però, aquest vent anirà fluixant. Les temperatures avui no varien gaire, poden pujar en algun cas. Esperem màximes de 17 a Barcelona i Tarragona i de fins a 16 graus a Girona o Lleida. Demà dimarts tindrem un temps encara inestable, amb un cel ennuvolat, amb precipitacions localment persistents al Pirineu Gironí. Hi haurà ruixats a la resta amb una cota de neu a uns 1.700 metres. Però tanmateix s'espera que a poc remetin els ruixats i a la tarda cap a l'oest vagi assenant-se el cel. Les temperatures baixaran de nit, de dia es mantindran, amb mínimes de 14 a Barcelona, de 11 graus a Tarragona i 10 a Girona o a Lleida. El vent bufarà de llevant, ja més suau, però encara tindrem avisos al nord de la Costa Brava. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Situació a la xarxa viària amb la Fina Araque. Bona tarda.
Bona tarda. Normalitat ara mateix a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la en aquests moments a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Transmet. Bon dia.
No era el Servei Català del Trànsit el que hem pogut escoltar, era concretament el Servei del Transmet amb l'Àlex Blancafort donant-nos informació sobre l'estat del transport públic a Barcelona i l'àrea metropolitana. No és possible aquesta comunicació, em diu, amb el Servei Català del Trànsit. Tornem en uns instants.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca. Càritas aposta per l'ajuda a necessitats bàsiques. Atendre necessitats bàsiques és una part essencial de la missió de Càritas. Aquesta acció es realitza tant des del programa diocesà de necessitats bàsiques com des del suport organitzatiu i econòmic que es dona a l'acció de Càritas parroquials i arxiprestals. Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010, contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org. amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
5 minuts i arribarem a 2:45 de la tarda, moment ja per parlar d'esports, com cada dia amb el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Feliç dia de la ràdio, senyor Lozada, i dels aparells i dels trastos.
Els invents, els
sí.
aparells.
Bueno, Catxivatges.
Deixem-ho estar. Aviam, parlem d'esports. 3 de la tarda,
sí,
5 minuts, Esports Cope. Suposo sempre que aparquem la Lliga i pensem en la Champions, no?
Sempre quedarà l'ésser humà, tant de bo fent ràdio, eh? Parlem d'esports, parlem d'un Barça que ja es troba a París, on demà se'n retroba amb la Lliga de Campions. Partit d'anada, 8ens de final, espera ni més ni menys que el Paris Saint-Germain, al seu estadi. Amb l'última hora del Barça, Elena Condis, bona tarda.
Bona tarda, el Barça ja és a París, aterrat a les 12:15, fa sol i molt bona temperatura, 10 graus. Luis Enrique s'ha endut a 21 jugadors, demà n'haurà de descartar 3, un d'ells serà el porter Massip. Han tornat a la llista Piqué, que va descansar Mendy Sorrota, Rafinha, que ja té la màscara a punt, i també ha viatjat Nili, perdó, molt lateral canari del B per cobrir la baixa d'Aleix Vidal. A més, es manté Carles Alanyà, que ja va entrar a la convocatòria a Vitoria. Recordar que són baixa els lesionats d'Aleix Vidal, Mascherano i Arda Turan, i que el plànning d'aquesta tarda començarà a les 6:15 amb roda de premsa Luis Enrique i André Gómez, i a les 7 el Barça entrenarà al Parc dels Príncipes.
Molt bé, ja han parlat per part del conjunt francès, Unai Emery i Edison Cavani. Els francesos mantenen fins a darrera hora el dubte de Pastore, pendent de l'evolució del futbolista en l'entrenament francès d'aquesta tarda. El tècnic, Unai Emery, no vol entregar l'eliminatòria per avançat.
Y no sentimos inferiores a nadie. Y tenemos jugadores muy importantes que crecen en el PSG, que quieren crecer con el PSG y quieren también realizar una bella historia profesional, tanto individual como colectiva, con el PSG.
També en parlarem de les possibilitats de maniobra per part del conjunt blaugrana després de la lesió de l'Aleix Vidal a Mendizorroza, que el tindrà 5 mesos fora dels terrenys de joc per una dislocació al turmell. Passarem per París també i parlarem amb Vero Boquete. L'exjugadora del Barça femení és ara futbolista del PSG Fèmines i ens aportarà la seva particular visió d'aquesta eliminatòria. Del Barça a l'Espanyol, el club deixa sentir la seva veu després que els nous horaris de la jornada número 27 de Lliga portin el conjunt blanquiblau a jugar un altre cop en divendres, en aquest cas contra la Unió Deportiva a Les Palmes. Serà la quarta vegada en el que portem una temporada que l'Espanyol jugarà al seu propi estadi en divendres. El club protestarà davant la Lliga de Futbol Professional. Conseller delegat Ramon Robert.
Nosaltres entenem que la gent estigui molesta. Nosaltres volem parlar amb la Lliga i hi ha una reunió que tenim pendent. Aviam si la podem fer la setmana que ve. I un dels punts a tractar és aquest. Se'ns estan donant molts divendres i els divendres no són l'horari que més ens convé a nosaltres. I al final són molts equips i no pot ser que sempre hi hagi un al que li toca jugar els divendres.
La plantilla, mentretant, deixa enrere la derrota a casa contra la Real Sociedad i enfoca cap al proper partit de Lliga, al camp del líder, del Real Madrid. Pas per sala de premsa després de l'entrenament d'avui de José Manuel Jurado. Els periquitos han d'arribar al camp del líder alliberats de pressió.
Es un partido para disfrutar. Vamos al Bernabéu con ganas de disfrutar, de hacer buen partido. Pues un partido casi perfecto, por no decir perfecto. El Madrid ya lo conocemos, tiene grandísimos jugadores que aunque juegue mal un partido, en cualquier momento te puede hacer el gol y ganarte el partido. Así que hay que estar muy concentrado hasta el último minuto, hacer todo casi perfecto. I estarà atento a tot.
En bàsquet tenim setmana de copes, la del Rei masculina, que jugarà des de dijous a Vitoria. El Barça hi arribarà després de la victòria en Lliga ACB per 20 punts contra el Manresa. Recordem la derrota del líder Real Madrid a pista d'Unicaja, precisament rival del Barça, als quarts de final d'aquesta Copa del Rei. La final fort femenina es va disputar aquest cap de setmana a Girona amb victòria del Perfumerías Avenida sobre l'anfitrió, les gironines, per 80-76. Sílvia Domínguez, la catalana, va ser fonamental en la victòria del Perfumerías. Amb 27 punts va capgirar el partit fins portar-lo cap a la victòria pel seu equip. I en el món del waterpolo també es va viure aquest cap de setmana la disputa de la Copa de la Reina amb el triomf final del Sabadell davant del Mataró per 14-7. Ha comentat aquesta final per Esports Cope Laura Ester.
Aquest any el que volíem fer era tornar aquesta copa a casa al Sabadell. Des del primer moment ficar-se en partit, de no donar-li opcions al Mataró, perquè sabem que si tant el Mataró com a qualsevol equip si dones opcions, doncs ja es fiquen al partit i el partit cada cop és més complicat.
El Sabadell, que d'aquesta manera recupera la seva primacia en aquesta competició amb 13 títols, ni més ni menys, de Copa a les darreres temporades.
Gràcies, José Luis. Més esports, com sempre, a 3 de la tarda i 5 minuts. Ara, mínima pausa, escoltem senyals horaris de 2:45 i tornem a repassar l'actualitat de Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:15. Estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins a les 3 de la tarda. Salutacions d'Héctor García, el control tècnic, i de que us parla Carlos Losada, a nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Coeix encara al final del judici del 9N el passat divendres. La Fiscalia General de l'Estat ha fet pública una nota on lamenta l'assetjament dels independentistes a les portes del Palau de Justícia després de la finalització de la vista. I és que un grup de concentrats davant del TSJ va començar a cridar a la fiscal de Barcelona, Ana Maria Magaldi, amb els clàssics i habituals insults de feixista o fora la justícia espanyola. La contundent nota de la Fiscalia no ha passat desapercebuda des de l'àmbit polític. Marta Pascal, del PDeCAT, l'antiga Convergència Democràtica, ha negat pressions i acusa el govern central de pressionar precisament a jutges i fiscals. Des del PSC, Salvador Illa s'hi ha posat de perfil, mentre que el més contundent defensat jutges i fiscals ha estat el popular Xavier García Albiol. Societat Civil Catalana veu com un precedent a tenir en compte, en d'altres ajuntaments, la decisió d'un jutge de Reus d'anul·lar l'adhesió d'aquest consistori a l'Associació de Municipis per la Independència. En aquest sentit, el grup de Ciutadans a l'Ajuntament de Manresa demanarà en el pròxim ple que la capital del Bages surti de l'AMI. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Santa Coloma de Gramenet un matrimoni que manipulava aliments, en falsificava l'etiquetatge i els venien a supermercats. La parella elaborava el menjar en condicions insalubres, de manera que generava un important risc per la salut pública. I en una altra actuació, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, en aquest cas, han desmantellat una organització que traficava amb droga des del Pakistan i l'Afganistan. L'operatiu s'ha tancat amb 18 detinguts i 17 escorcolls a l'àrea metropolitana de Barcelona. I a les comarques de Girona, a Sils, concretament, una altra intervenció de la Policia Nacional ha acabat amb l'operació Ferrari amb 3 detinguts i 14 cotxes confiscats. Al taller clandestí es van comissar diverses peces, elements distintius i motlles de fàbrica relacionats amb la cèlebre marca de vehicles italiana. I les queixes sobre turisme creixen a Barcelona per les crítiques dels veïns a la iniciativa de l'alcaldessa Immaculada Colau de crear un web per delatar pisos il·legals. Abans d'explicar tots aquests temes, com cada dia amb titulars, més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. El repassem amb l'Isaac Posadas. Isaac, bona tarda.
Bona tarda.
Les morts per malalties cròniques dupliquen les de càncer per una major supervivència.
Xavier Gómez Batista, director del programa per l'atenció integral de persones amb malalties avançades d'Obra Social La Caixa, ha dit que dels més de 103.000 atesos pel programa entre 2009 i 2016 a Espanya, un 78% tenia càncer com a patologia principal. Segons dades de la Conselleria de Salut de la Generalitat, la supervivència del càncer ha crescut un 7% de mitjana a Catalunya en els últims 10 anys.
Barcelona inverteix 2,6 milions per reurbanitzar la plaça Folch i Torres.
Es connectaran els carrers que delimiten la plaça Reina Amàlia i Lleialtat i la Ronda Sant Pau. El nou espai articula un recorregut accessible pels vianants i configura una placeta triangular que constitueix la porta d'entrada al barri. La reurbanització ha plantejat unir el punt més baix de la plaça amb el més alt, amb un pendent accessible que eviti l'aparició d'elements construïts que segreguin els espais. Està previst que el projecte estigui enllestit el proper octubre.
Barcelona concedeix avui la medalla d'or de la ciutat a Muriel Casals.
El ple municipal ho va aprovar el passat abril, la proposta de Convergència i Esquerra, a la qual es van sumar Barcelona en Comú, el PSC i la CUP, però no el PP, que va votar en contra, i Ciutadans, que es va abstenir. Demà farà un any de la mort de l'expresidenta d'Òmnium Cultural per haver estat atropellada per un ciclista. Casals va ser presidenta de l'entitat independentista del 2010 al 2015 i diputada de Junts pel Sí en aquesta legislatura.
Detinguda per conduir en contradirecció i provocar un accident a les C66 comarques de Girona.
Els Mossos d'Esquadra han detingut la dona de 48 anys i veïna de Salrà, a Girona, com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat vial per conduir sota els efectes de l'alcohol i negar-se a fer la prova d'alcoholèmia. La conductora va provocar un accident de trànsit amb 3 vehicles implicats i sense ferits, a més de donar-se la fuga. La detinguda va passar el divendres a la disposició judicial i va quedar en llibertat al no tenir antecedents.
8 intoxicats per fum en un incendi domèstic a Manresa.
Els afectats de diversa gravetat han estat traslladats a l'Hospital de Manresa per intoxicació i unes altres 5 persones han estat donades d'alta al moment. Tots els veïns han pogut tornar a casa seva de matinada, excepte els inquilins del pis afectat.
Comerciants del barri del Born oferiran els productes que cuinen els restaurants de la zona.
El 18 i 19 de febrer s'organitzarà el primer mercat Born Gourmet. La plaça Pla de Palau acollirà tallers i classes de la mà de professionals. També es realitzaran activitats pels nens amb l'objectiu de prendre hàbits saludables. L'associació també ha anunciat que del 16 al 18 de juny se celebrarà la quarta edició del festival gastronòmic Born Street Food.
Les carreteres A7 a Tarragona i C66 a Girona estrenen nous radars de tram.
Amb dues carreteres incorporen dos radars entre Corça i Sant Joan de Mollet bitllet, un en cada sentit de la marxa amb un màxim de velocitat de 100 km per hora. Els radars d'aquest tipus miren de perllongar l'efecte de la reducció de la velocitat en diversos quilòmetres per evitar frenades brusques. Actualment ja funcionen 13 radars de tram a la xarxa viària catalana.
I citen com a investigat el youtuber que va donar galetes amb pasta de dents a un indigent.
El jutjat d'instrucció 33 de Barcelona ha citat com a investigat el youtuber de 19 anys que va penjar a internet un vídeo en el qual se'l veia humiliant un sense sostre, oferint-li galetes farcides de pasta de dents que l'home va menjar. La jutgessa l'ha criat perquè declari el dilluns 13 de març i compareixerà després que s'hagués negat a declarar la seu policial. El youtuber va publicar un altre vídeo demanant perdó per la seva acció després de rebre nombroses crítiques.
Comencem coeix encara al final del judici del 9N el passat divendres. La Fiscalia General de l'Estat ha fet pública una nota on lamenta l'assetjament dels independentistes a les portes del Palau de Justícia després de la finalització de la vista. I és que un grup de concentrats davant del TSJ va començar a cridar a la fiscal de Barcelona, Ana Maria Magaldi, amb els clàssics i habituals insults de feixista o fora la justícia espanyola. La Fiscalia General no ha volgut deixar passar aquesta nova falta de respecte dels independentistes cap a jutges i en aquest cas també cap a fiscals. Yolanda Canales.
En un comunicat, la Fiscalia General de l'Estat trasllada la seva profunda preocupació pels intents de pressionar la justícia i també referma el compromís dels fiscals en el compliment de la legalitat. Una tasca que faran, afegeix la nota, davant dels que, seguint la irracional aventura de la falta de respecte a l'estat de dret, intenten imposar-se mitjançant la violència i l'insult. Aquells que posen la seva dedicació al servei de la llibertat de tots els ciutadans i que només és possible, conclou el comunicat, des del respecte a la vigència de l'ordenament jurídic. D'aquesta forma respon la Fiscalia als insults i l'assetjament que va patir la fiscal en cap de Barcelona, Ana Magaldi, en finalitzar una de les jornades del judici pel 9N a les portes del Tribunal Superior de Justícia.
La contundent nota de la Fiscalia que acabem d'escoltar no ha passat desapercebuda des de l'àmbit polític. Aquest matí Marta Pascal, de la PDeCAT, l'antiga Convergència Democràtica, ha negat aquestes pressions, però ha acusat el govern central de pressionar a jutges i fiscals. Des del PSC, Salvador Illa s'hi ha posat de perfil, mentre que el més contundent defensant jutges, i en aquest cas també fiscals, ha estat el popular Xavier García Albiol. Isaac Posadas.
Les reaccions al comunicat de la Fiscalia no s'han fet esperar. Des del PP, el seu líder català, Xavier García Albiol, assegura que la intenció única i real dels manifestants era la de pressionar els fiscals i no tant donar suport als encausats. Per Albiol, la voluntat era atemorir els jutges per condicionar-los, i això és propi, diu, de societats poc democràtiques.
Buscar la pressió social per aconseguir que los jueces pues, se asustaran, se condicionaran y no pudieran tomar su decisión con equilibrio y con normalidad. Y esto es lo que ocurre normalmente en aquellos países donde la democracia pues bueno, no está muy consolidada.
Reacció contrària des del PDeCAT, l'homòloga del Viol. El partit independentista assegurava en roda de premsa que les manifestacions davant el TSJ no suposaven cap pressió a la justícia, sinó una mostra inequívoca de llibertat d'expressió i de suport a la democràcia. I anava més enllà donant-li la volta a la tuita. Creu que els únics que pressionen la justícia són els del govern del PP.
Precisament ha estat l'Estat qui ha pressionat la Fiscalia i no al revés, perquè fixin-se, els fiscals catalans van dir que no hi havia tema el 9N, i en canvi la Fiscalia General de l'Estat, instada pel govern del Partit Popular, i jo els dic així perquè va ser, insisteixo, la senyora Sánchez Camacho, que en un mitjà de comunicació ho va anunciar, doncs es va obligar a posar aquesta querella.
Més de puntetes ha passat pel tema Salvador Illa del PSC, que ha condemnat tot tipus d'agressió i ha assegurat que no li agraden aquesta mena de manifestacions davant la justícia. I igual de tebi ha estat Illa en el tema dels refugiats, en el que Pascal ha reivindicat la voluntat acollidora de Catalunya, dient que estan a favor de tota col·laboració amb ells. El Viol, però, considera que és miserable i políticament immoral les 301 places que ha ofert la Generalitat per a aquestes persones.
Gràcies, Isa. I és que l'independentisme viu, podríem dir, unes setmanes horribilis al toc d'atenció de la Fiscalia, que hem escoltat fa uns instants, i hem d'afegir també que Societat Civil Catalana veu com un precedent a tenir molt en compte en d'altres ajuntaments la decisió d'un jutge de Reus d'anul·lar l'adhesió d'aquest consistori a l'Associació de Municipis per la Independència. En aquest sentit, el grup de ciutadans de l'Ajuntament de Manresa demanarà en el pròxim ple que la capital del Bages també surti d'aquesta Associació de Municipis per la Independència. Mentrestant, avui mateix, aquest matí mateix, l'AMI i l'Ajuntament reusenc han presentat recurs d'apel·lació contra aquesta decisió d'un jutjat de Reus. Sergio Segura.
Aquesta sentència marca un precedent perquè es tracta de la primera resolució que anul·la l'adhesió d'un ajuntament a l'Associació de Municipis per la Independència, i és que encara hi ha sobre la taula quatre recursos més contra els acords aprovats als ajuntaments de Castelldefels i Terrassa i a les diputacions provincials de Tarragona i Barcelona. En tots els casos, Societat Civil Catalana ha estat qui ha denunciat els fets. El jutge considera que la independència de Catalunya no es troba dins de les competències municipals i que adherir-se a aquesta associació tampoc entra dins de l'interès comú. El president de Societat Civil Catalana, José Domingo, ha celebrat la decisió judicial. En declaracions a COPE ha demanat la dissolució de l'Associació de Municipis per la Independència perquè és contrària a la llei.
Esa asociación no tiene sentido y porque tiene como fin un objeto ilegal. No se puede adherir a una asociación que tiene como objetivo la independencia de Cataluña. Las instituciones públicas tienen que ser neutrales políticamente. No se puede dedicar ninguna cuota pública a la financiación de una asociación que tiene como finalidad un objeto ilegal.
L'AMI ja ha anunciat que recorrerà la sentència davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Considera que es tracta d'una resolució política. També ho considera així l'Ajuntament de Reus, qui també presentarà un recurs d'apel·lació. De fet, l'alcalde Carles Pellicer ja ha anunciat que el municipi continuarà adherit a l'AMI fins que no hi hagi una sentència ferma.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El LP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Colabora Comunidad de Madrid.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
19 minuts i les 3 de la tarda seguim repassant l'actualitat de Catalunya i Andorra. Entrem ara a la crònica del fet divers, que ens situa en primer lloc, una crònica avui bastant extensa, com deia, ens situa en primer lloc a Santa Coloma de Gramenet. Els Mossos d'Esquadra han detingut un matrimoni que manipulava aliments, en falsificava l'etiquetatge i els venia en supermercats. La parella elaborava el menjar en condicions insalubres de manera que generava un risc per la salut pública. Fruit d'aquesta actuació, s'han retirat del mercat uns 400 quilos de menjar ja preparat. Judit Rosa.
La denúncia va ser presentada per un empresari xinès resident a Màlaga que, de viatge a Catalunya, va adonar-se'n que en alguns supermercats de la zona s'estaven utilitzant dades comercials i registres sanitaris de la seva propietat per etiquetar menjar preparat. Els Mossos van fer un escorcoll al domicili que, segons ha explicat el sotsinspector Carles Martínez, es trobava en unes condicions insalubres i en el qual, en el moment de l'escorcoll, es trobava la parella preparant les safates amb el menjar.
Bueno, la vivienda era un domicilio de tres niveles y el nivel inferior era la fábrica donde ellos manipulaban todos los productos. Era un espacio bastante insalubre, poco higiénico, donde se mezclaba la maquinaria y los productos. Los inspectores nos confirmaron que tal como estaba distribuido los productos era nocivo para la salud.
La parella, que ja va ser detinguda l'any passat per fets similars, ha estat acusada de dos delictes contra la salut pública i la propietat industrial i, per últim, un delicte de falsificació documental.
I en una altra actuació dels Mossos d'Esquadra, en aquest cas en col·laboració amb la Policia Nacional, s'ha pogut desmantellar una organització que traficava amb droga des del Pakistan i l'Afganistan. L'operatiu s'ha tancat amb 18 detinguts, 17 escorcolls també a l'àrea metropolitana de Barcelona. Daniel Hurtado.
L'organització criminal transportava la droga via Dubai o Doha fins a Barcelona, procedent de Pakistan i Afganistan, i s'han detingut un total de 18 persones de diverses nacionalitats i intervingut 4 quilos de cocaïna i 5 d'heroïna. En el transcurs de la investigació es va comprovar que l'organització estava liderada per ciutadans d'origen pakistaní que introduïen importants quantitats d'heroïna a Espanya a través de Praga i Grècia mitjançant mules. Segons ha afirmat el portaveu de la Policia Nacional, Josep Nin, l'estructura d'aquesta banda estava integrada pel líder i els seus dos lloctinents, que lideraven autònomament cada una de les dues branques amb la seva pròpia red de distribució. L'operació ha finalitzat de forma conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional.
D'aquesta operació conjunta, el resultat és que s'han detingut 18 persones i s'han intervingut 4 quilos de cocaïna i 5 d'heroïna. Aquesta organització estava integrada per diferents cèl·lules, totes elles coordinaven per arribar normalment fins a Grècia, sobretot. Aquí canviaven les persones que transportaven la droga i el destí final era, sobretot, Barcelona.
L'operació es tanca amb la pràctica de 17 entrades i registres a Badalona Santa Perpètua de Mogoda, l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Esplugues de Llobregat i Sant Boi, amb la detenció de 18 persones, 13 de les quals han ingressat a presó i la resta ha quedat en llibertat amb càrrecs.
I efectius de la Guàrdia Civil de la Comandància de Lleida han comissat productes de contraband per valor de 22.000 euros a les localitats de Bellver de Cerdanya i Torà. El decomís més important es va realitzar quan membres de la secció física de la Policia Judicial i l'Oficina d'Anàlisi i Investigació Fiscal tenien un punt de verificació fiscal a la carretera nacional 260 a l'altura de Bellver de Cerdanya. Durant el control, els agents van aturar un vehicle de la marca Mitsubishi amb matrícula anglesa i que conduïa un ciutadà d'origen armeni. En obrir el maleter, els agents van trobar unes caixes en les quals hi havia 3.000 paquets de tabac d'origen extracomunitari de diferents marques valorat en uns 13.000 euros. El vehicle i el tabac van quedar a disposició de l'administrador de la duana de la Farga de Moles a les Valls de Valira, a les comarques de Lleida. Anem ara fins a Girona, on la Policia Nacional ha tancat a Sils, com dèiem, a les comarques gironines, l'operació Ferrari, amb 3 detinguts i 14 cotxes confiscats. El líder del grup també tenia habilitada al seu garatge una plantació de marihuana amb quasi bé 1.000 testos. Al taller clandestí es van comissar diverses peces, elements distintius i motlles de fibra relacionats amb la cèlebre marca de vehicles italiana, Milan Suero.
Això sobrepassa el típic tonejament d'un vehicle. Els implicats canviaven la carrosseria, els guarniments de dintre, el volant i les rodes amb l'objectiu de que els automòbils de gamma mitjana arribessin a semblar del tot als superesportius de les marques Lamborghinis i Ferraris. Posteriorment, aquests vehicles se'ls venien a un preu mig de 40.000 euros a diverses pàgines web de segona mà o gràcies al boca a boca. Aquesta investigació es va iniciar després de la confiscació a Benidorm d'un automòbil que simulava l'aparença d'un esportiu Ferrari, vulnerant els drets de propietat industrial, tal i com ens explica el portaveu de la Policia Nacional, Josep Maria Nin.
No deixa de ser una imitació, sinó una falsificació. És un delicte contra la propietat industrial. Encara que el comprador sabés que realment no és un Ferrari, però bueno, aquest senyor està utilitzant les característiques, els colors, els logos d'una marca reconeguda internacionalment per donar-li una aparència que no és.
Tot i haver detingut només a 3 persones en aquesta investigació, on s'han confiscat 14 cotxes i 950 testos de marihuana al garatge del cap del grup i propietari del taller, el portaveu de la Policia Nacional assegura que no creu que hi hagi més implicats en aquesta activitat de frau i falsificació.
Un apunt judicial que ens situa a les comarques de Lleida, l'advocat de les famílies dels agents rurals morts a Aspa apunta que el caçador que els va matar volia fugir del lloc dels fets. Pau Simarro, que és aquest advocat, espera que els 4 companys del caçador autoconfès del crim aclareixin si hi ha alguna intencionalitat en el fet que ell fos l'únic que no tenia llicència de caça.
L'advocat de les famílies dels 2 agents rurals morts, Pau Simarro, ha explicat que en la seva primera declaració els 4 companys de l'acusat van assegurar que Ismael Rodríguez els va dir fins en 2 ocasions que marxessin després de cometre presumptament el crim. Aquesta és precisament una de les qüestions que vol aclarir amb la compareixença de tots 4 avui davant el jutge, és a dir, si l'acusat tenia intenció de fugir.
Jo crec que el senyor Ismael Rodríguez en un moment determinat el que fa és pujar-se al carro del penediment i de la col·laboració amb la justícia, però en un primer moment potser si ell hagués sigut l'amo de la furgoneta i el conductor de la furgoneta a la millor no l'hauríem trobat allà, sinó que hauria marxat, perquè és el que li està dient amb un dels testimonis que me deia l'Ismael, diu un d'ells, que marxem.
Simarro vol aclarir això, si Ismael Rodríguez volia fugir i també si efectivament estava sol o no quan va disparar i matar els agents rurals. Així mateix, l'advocat vol saber per què van tardar gairebé 3/4 d'hora en avisar els serveis d'emergència i si hi ha alguna intencionalitat en el crim, ja que l'acusat va donar uns noms que no corresponien amb la realitat quan va recollir els passis per caçar i perquè el seu és l'únic que no van agafar.
Més coses, les queixes sobre turisme creixen a la ciutat de Barcelona per les crítiques dels veïns a la iniciativa de l'alcaldessa Immaculada Colau de crear un grup o una web, millor dir, per delatar pisos il·legals. Ho ha dit la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, al presentar el seu informe anual, en el que també demana més guàrdia urbana i alerta que els serveis socials estan sobrecarregats. Antonio Pérez.
Del total de 1.609 queixes que va rebre la síndica durant l'any 2016, 128 estan relacionades amb l'àmbit turístic, 66 amb la seguretat ciutadana i 150 corresponen a l'entorn dels serveis socials. Vilà ha defensat en roda de premsa que s'ha de perseguir els pisos turístics il·legals, ja que aquests no contribueixen i no es poden controlar. A més, ha fet una crida als ciutadans perquè informin i denunciï aquest tipus d'habitatge.
Que jo penso que ja que ens estem queixant d'una banda de que hi ha poc control, de que no hi ha suficients inspectors per poder controlar aquesta situació, doncs demanar aquesta col·laboració a la ciutadania, doncs a mi tampoc em sembla malament, perquè el que vulgui que ho faci i el que no ho faci.
En relació a la seguretat ciutadana, la síndica comenta que la plantilla actual de la Guàrdia Urbana no és suficient i aquesta s'ha d'ampliar. Explica que li arriben moltes denúncies per al darull si sorolls al carrer i del veïnat a la nit, però quan aquesta és requerida es troben a vegades amb una manca de resposta i presència. Vilà ha lamentat que els agents ofereixin una versió contradictòria i puntualitza que s'ha d'atendre les persones que, sobretot a les nits, tenen dret al descans. A l'àmbit dels serveis socials, Vilà destaca la pressió i la sobrecàrrega en què es troben els centres. Les principals queixes ateses han sigut a casos vinculats a l'atenció de persones grans, llei de dependència i a l'atenció a menors d'edat estrangers sense referents familiars.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada empresa, como cada equipo, es un mundo. Está la que sabe lo que es ganar y la que necesita un empujoncito. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas con soluciones de financiación únicas. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. La financiación está sujeta a previa aprobación del banco. Más información en tu oficina o bancosantander.es.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de Hogar Mafre tendrás la mejor experiencia. Ahora con el 25% de descuento. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con Mafre.
Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
La Razón te regala Aspiromatic, el nuevo aspirador ciclónico, con toda la potencia necesaria para aspirar rápidamente y sin esfuerzo, sin bolsa y con un 30% más de poder de succión. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
9 minuts i les 3, empresaris catalans i valencians reivindiquen avui a Tarragona el corredor del Mediterrani. La trobada, que s'està clausurant hores d'ara, té com a objectiu debatre la situació d'aquesta infraestructura i analitzar l'estat de les obres. Míriam Ibáñez.
Les patronals catalana i valenciana es reuneixen aquest migdia a Tarragona per exigir el corredor mediterrani. Es tracta de la primera gran trobada dels empresaris més importants de les dues comunitats autònomes. Els assistents volen posar de manifest que el corredor mediterrani és un bé comú necessari per afavorir el transport de mercaderies. El director d'Economia de Foment del Treball, Salvador Guillermo, ha destacat les possibilitats que dona la xarxa ferroviària i la importància de la bona connexió dels ports amb la resta d'Europa. Diu que el corredor mediterrani situarà al sud d'Europa com un centre logístic de primera magnitud. Tanmateix, ha lamentat als micròfons de COPE l'endarreriment de l'arribada d'aquesta infraestructura a Espanya.
No disposa d'una xarxa fèrrea que permeti afavorir els ports de la Mediterrània, que són la porta d'entrada a les noves mercaderies que venen del Pacífic, i això requereix aquest desplegament del corredor mediterrani, que porta un endarreriment substancial. La ministra anterior ja havia assenyalat que això tenia que haver sigut una realitat el 2015.
Els empresaris arriben a la cita després de les declaracions del ministre de Justícia, Rafael Català, que restava importància al corredor mediterrani i considerava exagerades les peticions que exigeixen l'arribada immediata d'aquesta infraestructura.
Ficats en l'àmbit econòmic, us direm que els empresaris andorrans han marcat al govern unes línies vermelles de cara a les negociacions del Tractat d'Associació amb la Unió Europea. Ho ha dit en unes declaracions a COPE Catalunya i Andorra Xavier Altimir, president de la Confederació Empresarial Andorrana, que també ha reclamat un compromís decidit tant del govern d'Andorra com el d'Espanya per potenciar l'aeroport Andorra-La Seu.
Des de la Confederació Empresarial Andorrana lamenten que Europa costi d'entendre l'esforç que ha fet Andorra en matèria de transparència de dades. Per aquesta raó, el president de la Confederació, Xavier Altimir, ha denunciat que la recent llei d'intercanvi d'informació financera a Andorra ha suposat una pèrdua de clients en el sector bancari. Altimir ha lamentat que s'exigeixin més mesures a Andorra que als països membres. En plenes negociacions d'associació amb la Unió Europea, Altimir ha dit que el sistema fiscal i la política exterior són línies vermelles intocables. Són declaracions al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra.
Nosaltres creiem que el marc fiscal
tot i que ja ens diu el nostre govern que és un tema que no entra dintre de la negociació, competeix directament només a l'estat andorrà, que és una de les línies vermelles, no? Independència fiscal, independència a nivell de polítiques exteriors, evidentment prioritat a la Unió Europea perquè són els nostres veïns, però que no hem de renunciar, que puguem establir acords amb d'altres llocs del món.
El president de la Confederació Empresarial Andorrana també ha fet referència a les infraestructures del país, concretament a l'aeroport Andorra, la Seu d'Urgell. Assegura que hi cal una inversió de més d'un milió d'euros per beneficiar no només el seu país, sinó també Espanya.
El nostre ministre d'Exteriors i tal té feina per veure si pot intentar de que d'una vegada per totes es pugui tirar endavant aquesta inversió. I li m'està parlant d'un milió, un milió i mig d'euros, no crec que estiguéssim parlant de gaire més. És una altra de les coses que nosaltres que creiem que estic incluint a l'acord d'associació amb Europa, demanar que es pugui convertir en un aeroport internacional.
En plena operació Brexit, Altimira ha defensat que l'empresariat ha de ser curós a l'hora de negociar amb la Unió Europea. Ha advertit que estan fent acords d'associació quan hi ha països que es plantegen marxar d'una Europa qüestionada pels seus integrants.
I arriba ja el moment de la cultura, com cada dia amb la Montse Rodríguez.
Avui és 13 de febrer, es celebra el Dia Mundial de la Ràdio, així que la Unió de Radioaficionats a Barcelona organitza un seguit d'activitats amb motiu d'aquest dia tan especial pels amants de les ones a la Casa Orlandai. Fins al mes de març hi podrem visitar una exposició sobre la història de la ràdio que s'inaugura tot just avui amb la presentació del Dia Mundial de la Ràdio a les 7 de la tarda. Dimecres hi haurà una visita guiada per l'exposició i també dues xerrades, una intervenció sobre la ràdio escolta d'ona curta i també de la ràdio digital i una intervenció sobre les ràdios del tercer sector. Les celebracions acaben el 18 de febrer amb un taller de locució per nens a partir de 6 anys. Això serà, com diem, a la Casa Orlandai, al carrer Jaume Piquet 23 de Barcelona. La música és una de les peces clau també en el món de la ràdio i en aquesta ocasió escoltem la veu del cantant Elton John, que actuarà el diumenge 3 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. L'artista torna a la capital catalana acompanyat de la seva banda com a part de la seva gira internacional Wonderful Crazy Night, després de visitar Barcelona per darrer cop l'any 2014. L'espectacle incluirà tots els seus grans èxits amb un recorregut a través de la seva carrera musical de 5 dècades, incloent-hi una selecció de cancions del seu àlbum d'estudi número 33, Wonderful Crazy Night, juntament amb els seus 4 àlbums en directe, 5 bandes sonores i més de 12 de recopilatoris. Apunta-t'ho bé a l'agenda. Serà diumenge 3 de desembre al Palau de Sant Jordi de Barcelona. Elton John en concert.
I acompanyant Elton John, ja està aquí amb nosaltres Pepe Collado i la seva crònica invisible, notícies que no surten en grans titulars. Endavant, Pepe.
Avui, Dia Internacional de la Ràdio, la Crònica Invisible vol retre homenatge a l'inventor espanyol de la ràdio. Sí, perquè la ràdio no la va inventar Marconi. La ràdio entesa com a transmissió de la veu humana la va inventar un valencià. Marconi va emetre una senyal de costa a costa de l'Atlàntic l'any 1901, però no era la veu humana. El primer cop que la veu d'una persona va viatjar per l'espai va ser l'any 1902. Va ser entre Alacant i Eivissa. La transmissió entre un emissor i un receptor va ser obra de l'enginyer espanyol Julio Cervera Baviera. A més, les últimes investigacions sobre l'origen de la ràdio diuen que Cervera va desenvolupar la ràdio 11 anys abans que Marconi. Cervera i Marconi només van treballar junts a l'any 1899 i durant uns 3 mesos tot, i que abans de Cervera i Marconi, Nikola Tesla ja havia fet proves amb la ràdio i fins i tot va mostrar el seu invent en públic a l'any 1854. De tota manera, Marconi va ser el primer en comercialitzar i patentar la ràdio com a invent als Estats Units. Un fet que va enterrar tant a Tesla com a l'espanyol Cervera, noms imprescindibles perquè la ràdio fos el que ara és. Fins i tot no cal oblidar a d'altres personatges bàsics per entendre l'expansió de la ràdio arreu del món. Maxwell o Hertz, a finals del segle XIX, van ser els primers investigadors que van permetre que les ones de ràdio, les ones electromagnètiques, viatgessin per l'aire. Rudolf Hertz va inventar les ones de ràdio el 1888, les famoses ones hertzianes. Des que es va escoltar la primera retransmissió de la veu humana, el 1902, aquí a Espanya, fins la creació de la primera emissora de ràdio, com
Cal van passar 21 anys. La primera estació de Ràdio Espanya va ser EAJ1, Ràdio Barcelona, el 1923. El nom prové dels codis dels radioaficionats, la lletra E per Espanya, AJ, nom de les estacions de telegrafia sense fils, U, per ser la primera en territori espanyol. La segona concessió va ser Ràdio Espanya de Madrid, la tercera va ser Ràdio Càdiz, la quarta Estació Castella i la cinquena Ràdio Club Sevillano. Durant la Guerra Civil cada banda es va fer càrrec d'una emissora. El bàndol franquista va crear el 19 de gener de 1937 Ràdio Nacional d'Espanya.
Molt bé, gràcies al Pepe Collado per fer aquest repàs a la història ràpida de la ràdio, recordant-nos que Marconi no va ser el primer, que va ser aquest senyor valencià, el senyor Julio Cervera, el que té alguna cosa a veure també amb tot aquest invent, que és la ràdio del que avui celebrem el seu dia, el dia de la ràdio. Gràcies a tots per escoltar-nos, no deixeu la sintonia de Cadena Cope, ara arribaran a les 3 de la tarda, ho farà amb Ángel Espósito i la tarda, i a les 3 i 5 minuts tot l'equip d'esports de Cope Catalunya amb Esports Cope. Gràcies, que vagi bé i molt bon dia, adeu-siau.